Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes. Benvinguts al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte, en companyia del Sergi Dòria, del diari ABC Catalunya. Molt bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
També amb nosaltres el Marcos Pardeiro, de Economia Digital. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
I la Iva Anguera, de El Independiente. Bona tarda, Iva. Benvinguda també al Converses.
Hola, molt bona tarda.
Ens acompanya aquest dissabte el senyor Xavier Domènech. Bona tarda, senyor Domènech.
Bona tarda.
Ell és el líder del grup parlamentari d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya. Senyor Domènech, jo no sé per on començar aquest dissabte a parlar d'actualitat, perquè hi ha tants fronts oberts avui en dia que, aviam, jo no sé què li ve millor. Parlament, política catalana, govern de central, mocions de censura... Li deixo triar de tot aquest ventall que li poso sobre la taula, vingui.
No sé, si vol començar per la moció de censura i anem baixant.
Que és el més... Pical, vostè, doncs, no? Pical, no?
Bueno...
Crec
que és el més actual que tenim sobre les mans, tot i que no vol dir que el resta de temes no siguin d'una importància cabdal, també.
Tot és cabdal.
Com vulguin vostès.
No, doncs comencem per la moció de censura, sí, que ahir el senyor Pedro Sánchez, líder del PSOE, va posar sobre la taula, la presenta i ell es presentarà com a candidat alternatiu per enderrocar el govern del senyor Mariano Rajoy.
Sí.
Suposo que tindrà els vots descaradament favorables de vostès.
És que en realitat aquesta era la nostra proposta des de fa molt temps.
Ja.
Dir, nosaltres ja vam proposar reiteradament al senyor Pedro Sánchez que havíem de fer una moció de censura. És més, nosaltres fa un any, i crec que en aquestes dates no m'atreviria a posar-me al foc, però diria que pràcticament deu fer un any de quan nosaltres vam presentar aquella moció de censura que va presentar la Irene Montero i el Pablo a Iglesias, però que era una moció de censura que havíem ofert al PSOE que la lideressin ells i no ho van voler fer. Bueno, crec que hem perdut un any, però que tot allò que puguem guanyar serà benvingut. És a dir, que ara mateix hi ha la possibilitat de fer fora un partit popular que en aquest moment és un partit... O sigui, la sentència del cas Gürtel ja no és la sentència només dels 30 i pico anys d'un o els 50 i pico anys d'un altre, sinó crec que és el cas Partit Popular. El cas d'un govern, el govern del nostre estat, el govern d'Espanya, que està governat per un partit que està condemnat per corrupció. Això creiem que és una gravetat absolutament enorme i que impulsa aquesta moció de censura. Per tant, sí, tenen el nostre suport.
Fa falta els vots de Ciutadans perquè tinguin endavant, o si van vostès, el PSOE, i després tot el ventall de grups que hi ha, el grup mix, n'hi ha prou?
N'hi ha prou, això ho sabem. Ho sabem tots i totes, ho sap Pedro Sánchez, ho sap tothom. En aquests moments crec que, a més, les declaracions públiques que hi ha hagut a l'entorn de la moció de censura ja estan ratllant aquesta majoria necessària. El pas que Ciutadans també hauria d'explicar com un partit que s'ha explicat a si mateix com el partit de la regeneració, que us ha volgut explicar així, com el partit de l'anticorrupció, va aconseguir primer votar el govern del PP i de Mariano Rajoy com a president, que diguem que no era l'exemple més clar de regeneració que hi havia sobre la taula en aquells moments, i alhora quan la va votar amb una promesa. Jo recordo perfectament el senyor Rivera dient: seremos especialmente vigilantes en los casos de corrupció. Doncs escolti, com a vigilante usted no vale nada. Alhora aquest mateix partit, abans d'ahir mateix, bueno, el dijous, crec que era dijous, va votar els pressupostos que li donaven dos anys més
de vida
al president del govern d'Espanya, el Mariano Rajoy. Per tant, aquest partit de la regeneració sembla que és tot el contrari d'allò que predica, no? Per tant, se'm fa difícil pensar que Ciutadans estigui aquí, però crec que ho hauria d'explicar, perquè
ja.
No. És a dir, com et pots plantejar que ets un partit de la regeneració i seguir sostenint el govern amb més casos de corrupció de la història d'aquest país?
Clar, hi ha un altre
amb
partit...
un rècord difícil de superar a vegades, però que l'ha superat el PP.
Hi ha un altre partit clau en tot aquest ventall de possibilitats, que és el PNB,
sí.
Partit Nacionalista Basc, que també dijous va donar vistiplau als pressupostos.
Aviam,
per on s'inclinarà el PNB? Vostè té algun input? Crec que sí.
Crec que el PNB ja ha mostrat la seva disposició de parlar d'aquesta moció de censura. La mesura que mostra la disposició està indicant que pot seguir aquest camí. És veritat que aquesta moció de censura la liderarà el senyor Pedro Sánchez, haurà de ser capaç de generar consensos i inaugurarà les converses, però crec que sí que es pot construir aquesta majoria, efectivament.
Molt bé, obrim ja la ronda de micròfons i de preguntes amb la Iva, que en tenia ganes. Vinga, Iva.
Sí, vostè donava per descomptat, i de fet ells ho han afirmat així, que tant Esquerra com el PDeCAT i la resta de partits nacionalistes donaran suport a la moció de censura. Això trastoca els dos fronts que existeixen a Catalunya, perquè el PSOE ha estat, de fet, el gran valedor del 155 i ara es farà una estranya aliança al Congrés dels Diputats. Com es traslladarà això a Catalunya i com voldria vostè que es traslladés?
És curiós, eh? Valdria la pena fer una reflexió sobre això. És a dir, la superació dels blocs que semblava impossible a la política catalana i que nosaltres proponàvem com a gran solució i que ara sembla que és possible a la política espanyola. El tema hauria de portar una reflexió sobre quan la gent construeix els blocs per aconseguir rèdits electorals. Jo crec que això seria una notícia positiva, evidentment. És a dir, que la construcció de possibles majories alternatives que trenquessin els blocs que han condicionat el tensionament i la incapacitat de superar la situació política que vivim a Catalunya, això per mi és un bon camí.
Jo tinc un dubte. L'espai en Comú Podemos, de cara a aquesta moció de censura, imagino que ha d'haver-hi converses amb el PSOE. Una de les reclamacions de Podemos pot ser formar part del govern que substitueixi si la moció de censura triomfa.
Nosaltres us hem dit que només posàvem una condició a aquesta moció de censura, que és fer fora el Partit Popular. I a partir d'aquí, a partir d'aquest inici d'una nova etapa, crec que tots haurem de treballar junts i juntes, però crec que l'important és l'inici d'aquesta nova etapa i per tant que no hi hagi cap condició més que s'iniciï aquesta nova etapa.
No que hi hagi un govern PSOE-Podemos, aquesta no és una condició...
És a dir, l'única condició que posem és que es faci fora el Partit Popular perquè entenem que s'ha arribat a un límit on la crisi de legitimitat del Partit Popular està afectant a la crisi de legitimitat absoluta de l'Estat, de l'ètica pública, absolutament amb una sèrie de coses que són molt essencials. Tenim la crisi territorial més important de la història de l'Estat des del 78. Que és evident que no s'està solucionant, és evident. Tenim una crisi de legitimitat democràtica a partir dels casos de corrupció absolutament brutal, absolutament brutal. És a dir, que és evident que el PP no està en condicions ara mateix de resoldre'l. Per tant, iniciem la nova etapa i un cop iniciem la nova etapa comencem a caminar i a parlar, però primer per poder caminar i parlar hem de poder iniciar una nova etapa a Espanya.
Divendres deia Pedro Sánchez que el govern que surti ara, si és que guanya aquesta moció de censura, havia d'estar integrat només per gent del PSOE.
Jo no sé, això és això. Que dimecres aquesta política és, la realitat és endollant, com deia Montaigne, no? I la política espanyola més endollant que ningú. Dimecres teníem a Pablo Iglesias, que tothom hi anava a sobre pel tema del Chalet, no? Sí. Dijous el guanyador semblava que era Rajoy perquè havia aconseguit els pressupostos. Avui divendres està al peu dels cavalls,
sí. I Pedro Sánchez està allí situant-se, sí.
Creu,
i avui no sabem què passarà,
i el contenciós català a curt termini seguirà sent el mateix o pensa que pot haver un daltabaix tan gran com està passant a nivell estatal?
Jo crec que tenim totes les crisis obertes, les tenim obertes i per resoldre. Hi ha una crisi evident, i això ve del 2008-2010, i jo crec que hi ha una crisi de pròpia legitimitat del sistema i de com es va gestionar la crisi econòmica, què va passar allà. Tenim una crisi evident, una crisi no hi ha mort pràcticament del bipartidisme i el naixement d'un nou sistema de partits i de noves propostes polítiques. Això està absolutament obert també. I tenim una crisi territorial evident en el cas de Catalunya i Espanya, també està absolutament obert. El tema és que probablement està absolutament obert, però hi ha hagut com una percepció d'esgotament en tots aquests elements. Per això dic que s'ha d'iniciar una nova etapa. I en aquesta situació és evident que quan tens tantes crisis obertes, tot el que passa, tot el que sembla A un dia, l'any no pot ser B. O sigui, jo crec que la intensitat política que estem vivint en aquests moments, jo no la vaig veure directament, però crec que ni la transició en 2 anys i mig, en 2 anys i mig haurem viscut 2 mocions de censura, 2 eleccions generals, no sé quantes eleccions catalanes des del 2015, sí. És a dir, estem vivint el cas del Pedro Sánchez de Fenestat, el secretari general torna després, és a dir, un nivell d'intensitat política absolutament brutal que té perill de generar esgotament, però que tot pot canviar. És a dir, ara estàvem vivint una etapa molt forta que des de la perspectiva nostra en l'etapa de reacció, que la vam viure des de 2008 fins a 2011, que s'usera 15M, després una etapa com molt forta des de la nostra perspectiva, com de grans esperances de canvi, l'arribada dels ajuntaments del canvi, la cap fi del bipartidisme quan arribava al Congrés, ara semblava que estava en una altra etapa de reacció, i pot canviar una altra vegada, però és que jo crec que és el signe dels nostres temps, i aquí la responsabilitat de tots, jo crec que de tota la ciutadania, especialment dels polítics, i és trobar solucions a aquestes crisis, solucions positives. És a dir, les solucions del Codi Penal no són solucions, és el Codi Penal.
En aquest procés de política accelerada, la proposta de Podem passa més per un intent de govern estable a Madrid, si triomfarà la moció de censura, com sembla que vol el PSOE, o pactar unes eleccions anticipades ja com vol Ciutadans?
Aviam. Nosaltres ja hem viscut el tema de que unes eleccions sembla que ho solucionin tot, no? I de fet estem vivint un moment de la política abocada a les eleccions constantment. Nosaltres ja hem viscut la repetició d'eleccions que es va produir entre 2015 i juny de 2016, i sincerament l'experiència que hem tret d'això és que una repetició d'eleccions més o menys tot deixa tot com estava, i que la mera repetició d'eleccions per si mateixa no porta enlloc. Home, és evident que això ha d'acabar, perquè a més tampoc no quedava gaire legislatura, quedava un any i mig, dos anys molt estirar, per tant això acabarà amb unes eleccions, això no tinc cap dubte, però també és evident que s'hauria de poder iniciar una nova etapa, no només fer fora el Partit Popular, i iniciar una nova etapa, en aquest cas té a veure amb la regeneració, clarament, que és el gran signe que portaria la moció de censura. Jo crec que té a veure amb la regeneració, amb el diàleg i amb la capacitat de construir propostes de solucions dels problemes que tenim sobre la taula. Per tant, jo una moció de censura només com a instrument per convocar eleccions no tinc gaire clar que solucioni res immediatament, no tinc massa clar, puc estar equivocat. Crec que a més a més Pedro Sánchez no ho ha plantejat en aquests termes. Sí que ha plantejat la idea que s'havia d'anar finalment a unes eleccions, sí, però que hi havia una sèrie de mesures prèvies que s'havien de fer, i jo amb això hi estic d'acord.
Durant aquests darrers mesos s'ha plantejat i s'ha plantejat públicament des de part de Junts per Catalunya i des d'Esquerra Republicana que seria convenient, sí, que hi hagués alguna mena d'aliança amb Catalunya en Comú, que existeix aquesta aliança. Aquesta aliança és possible? Hi ha una possibilitat d'enteniment amb Junts per Catalunya, amb Esquerra Republicana, amb el tema de fer república o amb altres temes?
Si nosaltres com ens plantegem aquesta legislatura, que s'haurà de veure quant dura, nosaltres ens plantegem en termes propositius, és a dir, evidentment som oposició i construïm alternatives des de l'oposició, cadascú té el paper que té i li pertoca, però volem ser molt propositius en diversos sentits, però un especialment, és a dir, tenim la sensació i gairebé la certesa de que producte de com s'ha resolt tot la investidura estem quedant com a única força progressista no subordinada que hi ha aquests moments al Parlament de Catalunya. És a dir, que després de 5 mesos amb un bloc que és l'independentista, en el qual hi ha hagut una majoria, diguem, d'esquerres o de partits que es reclamen de l'esquerra, que és de la CUP i Esquerra Republicana, acaben no només votant el candidat de Junts per Catalunya, sinó diguem el candidat que representa més antitèticament els valors del que ha sigut el catalanisme popular, progressista o d'esquerres. Per tant, que és una visualització d'una subordinació absoluta. En el cas del Partit Socialista de Catalunya veurem com acaba aquesta moció de censura amb el senyor Albiol a Badalona, però crec que també seria una imatge brutal.
Bueno, van davant aquesta moció, sí, perquè els socialistes ahir divendres van dir que feien costat a la...
També seria molt difícil d'explicar per part del PSC.
Amb condicions, però que tiraven endavant aquesta moció de censura.
Amb el Partit Popular, el Xavier García Albiol, sí, del Limpiando Badalona i tot allò, també seria com per parlar d'aquí... De qui recolza discursos que poden ser amnicistes, eh? També seria per
bueno,
parlar-ne molt.
A vegades quan es parla de hem de queda un any fent però, política bueno, de ciutat...
Però això perquè la pregunta era... Nosaltres per això tindrem una actitud molt propositiva en propostes. Si allà ens trobem, ens trobarem. Ens podem trobar amb altres coses? És que caldria saber quina és la proposta. És que jo no la sé. És a dir, el discurs d'investidor del senyor Quim Torra hi han dos temes, diguem, no? Un tema és què pensa fer vostè en relació al conflicte de Catalunya... Aquest seria un tema, i l'altre és quin tipus de polítiques socials i econòmiques vol fer. Pel que fa al conflicte de Catalunya, jo el que vaig extreure del senyor Quim Torra, el president de la Generalitat Joaquim Torra, és que ell el que volia practicar era una política, diguem, de la pedagogia del moment repressiu, no? Per dir-ho així. És a dir, m'ho va dir molt directament, perquè jo dic, escolti, això ho podíem haver fet fa 5 mesos, per arribar aquí, i em va dir, bueno, però és que durant 5 mesos hem fet moltes coses. M'ho va dir, jo crec que va ser molt sincer aquí, perquè ja hem pogut demostrar que l'Estat, és a dir, i tinc la sensació que aquesta política és l'única política que té, perquè vaig poder-lo escoltar en una entrevista que li van preguntar, però quina estratègia té? I va dir, l'estratègia la farem entre tots, que com a titular pot ser molt maco, però indica que no té cap. Indica que no té cap. Això és pel tema, diguem, nacional. Pel tema de polítiques econòmiques, jo veig, perquè el senyor Joaquim Torra, a la investidura, va ser molt... Va fer una crítica a tots els partits de l'oposició, dient, escolti, jo estic parlant de propostes i vostès no em contesten propostes. Jo li havia preguntat i vaig reiterar la pregunta, és a dir, preguntes molt senzilles. Vostè pensa fer una política fiscal progressiva, sí o no? O més senzilla encara, vostè pensa complir el mandat del Parlament de Catalunya de juny de 2016, que per àmplia majoria va aprovar que s'havien de baixar les taxes universitàries en aquest país, que som Catalunya és de tot l'estat que les té més altes, sí o no? I encara li vaig fer més senzilla, si es vol. No cal.
I no li va contestar.
Vostè pensa retornar la cobertura que tenia l'obligació de la Generalitat de Catalunya de pagar els ajuntaments per poder pagar les escoles bressols d'aquest país? Sí o no? Eren de sí o no, eh? No em va contestar cap. I li vaig reiterar per dues vegades les preguntes i no me les va contestar. I jo crec que és que no me les va contestar perquè no ho sabia la resposta. Si no va fer ni un... Bueno, ja ho estudiarem. No va fer ni això.
Però és que no estan per aquest debat, senyor Domènech. No estan per aquest debat. Ells estan... Independència sí, independència no.
No estan per aquest tema, però les taxes són...
I vostès on estan, aviam.
Les taxes són les més altes. No estan per aquest tema, però les taxes són les més altes de tot l'estat. No estan per aquest tema i les escoles bessoles no es cobreixen. No estan per aquest tema, però són polítiques. I crec que...
Però desvien el debat cap al tema que s'han vist.
Aquest cas és
que crec... Aquest és el problema.
Sí, però que en aquest cas anava més enllà, que és que l'actual president de la Generalitat no ho sabia.
Sí,
això ja no és...
Això no ens estranya molts, eh?
No, ja, però no llavors, hi ha un govern on tenim Elsa Artadi, que en l'últim llibre del senyor Mascoller, que és un llibre molt interessant, pràcticament no la cita, que crec que per fer-li un favor, la cita només al principi, però pràcticament no parla més en tot el llibre, perquè deu pensar, no li faré... Perquè hi ha un de les assessores principals de les retallades de la Generalitat. Tenim Elsa Artadi, que està a Economia i Coneixement, si no vaig errat, i tenim Teresa Jordà. Jo, Teresa Jordà, he treballat també al Congrés. Jo sé que pensen coses a tots aquests temes que he dit de sí o no, i a molts altres, bueno, com la nit i el dia. Però tinc la sensació que aquí governa Mascollell, que no serà Teresa Jordà. Bueno, per tant, perdoneu tota l'explicació. Quan sapiguem de què va aquest govern, sabrem de què podem parlar. Però només per la simple cosa de l'adhesió, tal, no, l'adhesió, cap.
Ja, no els interessa a vostès doncs el tema del procés i la independència, vull dir, és un tema marginal per a vostès, però com ho poden... Retiro la paraula marginal, tema prioritari. Perquè clar, el debat català està girant matí, tarda i nit si som independents. Com deia el Marcos, fem república o no fem república, aviam, però clar, vostè plantejava temes que interessen més als catalans, però clar, aquí tot s'acaba amb si fem república o no fem república.
Jo crec que
Per on van vostès, aviam?
No, us hem plantejat sempre el mateix, i nosaltres creiem que s'ha de construir un projecte compartit amb Espanya, d'Espanya, que passa per la construcció d'un estat plurinacional que reconegui que hi ha diverses nacions en el seu sí. I nosaltres sempre hem dit això. Després, com es trasllada això concretament? El primer crec que passa per un gran pacte entre els catalans i catalanes. Això, quan nosaltres vam proposar el govern d'independents per sortir de la situació, teníem quatre punts. El quart punt era aquest, és a dir, posar les bases per un gran pacte. Jo crec que l'estat autonòmic de Catalunya està esgotat. Pot seguir existint durant molts anys, però això no vol dir que no estigui més o menys esgotat i que per tant s'haurà una nova proposta. Jo crec que haurà de ser un tipus de relació de tall confederal, però sí, el nostre projecte passa per un projecte compartit amb Espanya.
Estat federal o confederal, com vulgui dir. Sí. Aviam, Sergi
Domènech va fer una de les preguntes més interessants quan va comparèixer el senyor Torra, jo dic el senyor Torra i Pla, quan va aparèixer el senyor Torra i Pla acompanyat
president Torra
de les presències subliminals dels germans Badia i Eugenio Xamar, doncs li va preguntar una cosa que tampoc va contestar i que va passar tots els diaris i que ho va destacar tothom, va dir, què opina vostè dels espanyols?
Clar, perquè per mi era la pregunta clau, és a dir, La pregunta clau en la mesura que en els escrits del president actual de la Generalitat de Catalunya hi havia una expressió claríssima de rebuig del que pot representar l'espanyolitat o el sentir-se espanyol, ja no, o sentir-se... per mi era clau, perquè a Catalunya hi ha més d'un 90% de catalans i catalanes que se senten catalans i catalanes, però també hi ha en aquest amplíssim conjunt, que és un capital enorme, perquè amb tot el que ha passat, que hi hagi un sentiment de pertinença a Catalunya, jo crec que és molt important, però hi ha un 70% de catalans i catalanes que se senten espanyols i espanyoles. Per tant, jo diria, escolti, quan vostè em respongui què pensa dels espanyols, m'estarà responent què pensa dels catalans i catalanes, i en el fons m'estarà responent quina concepció de catalanitat i de Catalunya té vostè. I això és absolutament central. Ho és primer perquè s'ha posat en dubte i hi ha uns dubtes raonables sobre quina és la seva concepció, per tant ha de respondre això. Però és que ho ha sigut sempre. És que ho ha sigut sempre. I t'hi vaig recordar, perquè com que no hi havia manera que em digués quina era la concepció, al final vaig dir, l'ajudaré una miqueta, diré, mira, el senyor Jordi Pujol, que està a les antípodes del que penso jo, feia servir insistentment i reiteradament una frase, és català tot aquell que viu i treballa a Catalunya. Tant la va fer servir que es va pensar que l'havia fet ell mateix. Sí. De fet, la frase ve de l'Assemblea de Catalunya, però és igual, ell va arribar a creure que l'havia inventat ell. I la repetia molt. Però bueno, per què feia aquesta frase? No? Perquè sabia que era important expressar quina era la concepció de què era català. Fins i tot en tot el que ha sigut el procés hi ha hagut sempre una expressió de que les identitats no importen. Hi ha hagut algun tipus d'expressió d'aquest tipus. I com president de la Generalitat de Catalunya en aquests moments no pugui explicar què és per ell un català i una catalana, és quelcom molt, molt preocupant. I per això li vaig preguntar, i és més, jo estava convençut que en respondria. Perquè vaig pensar que és impossible, que no, perquè més, li vaig fer el primer ple d'investir, el primer ple, vaig pensar, el segon ja s'ho haurà preparat. I em va contestar em va contestar d'una forma, després va tornar a explicar, després sí que va explicar què pensava que eren els espanyols, però el problema és i què són els catalans, perquè els espanyols són un poble germà. Bueno, no és només un poble germà. Si quan tu tens un 70% de la població que se sent també espanyola, no és només un poble germà.
És que som catalans i espanyols.
Per tant, jo no és que sigui molt d'allòs a entrar en aquests debats, perquè són debats que jo crec que també parlen els
sentiments.
I perquè els sentiments d'identitat són propis, al final. És a dir, i són molt plurals. De fet, no són...
Però és el debat que agrada l'independentisme.
Però crec que quan hi ha un dubte sobre això, i si ets el president de la Generalitat de Catalunya, has de poder... pots expressar alguna cosa sobre això, no?
I una petita repregunta, sí. I ja no molesto més.
No, si no molestes pas, pregunta.
Hem parlat del tema aquest, del tema d'identitat, i com a persona progressista, no sent una miqueta de vergonya quan sent Eduard Pujol comparar el procés amb el maig del 68 i dir que la república és com a les platges a sota de les llambordes?
Perquè no teniu una càmera ara mateix aquí que
no
transmeti la tertúlia.
No va dir les llambordes, va dir l'asfalt. Jo li vaig dir, escolta, són les llambordes, perquè en realitat la frase original...
Com a persona d'esquerres, no se sent un poc abochornado sentint el senyor...
És que jo crec que no, o sigui, és que...
Difícil, eh? Difícil li posen, senyor...
No ho sé, aquell moment vaig riure per dintre. No.
Tierra trágame? Tierra trágame?
Era l'aniversari del maig 68, perquè estàvem a l'aniversari, i va dir, pues, aprofitat, i ha fet una comparativa aquí.
Sí, es va comparar amb Gaudí, amb l'Eixample de Cerdà...
Exacte. Jo crec que hi ha tota aquesta retòrica que a vegades no es correspon amb cap realitat, no? És a dir, jo no crec que el que expressava la conformació del govern del president Torra, amb tots els respectes, crec que té molt poc a veure amb el maig 68, molt poc, o per no dir res, o per no dir que em costa veure
a Torra i Pla com a convendit, no?
Costa veure els germans Badia Sant Denis.
Sí.
Costa veure'ls a Barri Llatí.
Un referent. Molt bé, escolteu el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el Sergi Doria, Marcos Pardeiro i Banguera, el convidat d'avui el senyor Xavier Domènech, líder del grup parlamentari d'En Comú Podem. El cert de tot plegat, senyor Domènech, és que aquí a Catalunya tenim president però no tenim govern. Sí. No tenim govern perquè no es pot publicar el diari oficial de la Generalitat, perquè hi ha dos consellers a la presó, dos futuribles consellers a la presó, dos més que estan fugits de la justícia. Quin és el desllorigador de tot això, senyor Domènech? Que el senyor Quim Torra aparti amb aquests quatre candidats que té a ser consellers i recol·loqui quatre de nous, o continua fent un pols a l'Estat? Com veu que acabarà aquesta partida, vostè?
Ara estem ja en un moment de l'Iran. Jo crec que tenim, per una banda, uns consellers anomenats que amb les mateixes forces que el govern en Catalunya sabien que no serien consellers, perquè de fet ja havien dit que triaven uns comissionats per substituir-los quan fossin destituïts o quan no fossin anomenats, per tant ja se sabia que no serien anomenats. Per altra banda, també tenim un govern de l'Estat que no ha justificat legalment perquè no publicava el nomenament dels consellers, per tant estem en una espècie de limbo delirant, molt trist pel següent. Jo crec que el president del govern de l'Estat, el senyor Mariano Rajoy, no va publicar aquest doc perquè havia d'aprovar els pressupostos directament, la qual cosa vol dir que l'autogovern de Catalunya es va jugar en una votació dels pressupostos de l'Estat, cosa que ens ha donat una irresponsabilitat manifesta. I per l'altra banda tenim un president del govern o una majoria parlamentària al Parlament de Catalunya, un president del govern de la Generalitat, que sembla que està més preocupat en mantenir un tensionament que en recuperar l'autogovern directament, que és el que ens faria més forts i fortes com a catalans i catalanes. Per tant, és una situació de doble irresponsabilitat. Com crec que s'hauria de solucionar? Pues nomenant un govern que pogués ser nomenat, recuperar el control del DOC i per tant recuperar l'autogovern. O sigui, jo crec que si jo fos president de la Generalitat ho solucionaria així immediatament. Com crec que solucionaria? Crec que tots dos, tant el senyor M. Rajoy com la majoria parlamentària del Parlament de Catalunya, esperaran que el senyor Llarena s'ho solucioni inhabilitant. Així de tres.
I tot això amb un projecte de poder arribar fins a l'octubre i que es puguin convocar eleccions de nou, com va dir el ex-president Puigdemont, convoquem a l'octubre de nou eleccions i tinguem un govern provisional fins a aquell moment.
Puigdemont va fer una cosa extraordinària, que és que en un debat d'investidura en el qual el senyor Joaquim Torra ens va anunciar que el govern era provisional, però no ens explicava provisional per què ni en quant temps, tant com ens vam enterar per una entrevista a l'Estampa, al mig del debat d'investidura, que ens ho explicava el senyor Puigdemont a Itàlia. Hauria estat bé que s'hagués explicat, tant que es defensa la sobirania de Catalunya i del Parlament de Catalunya, pues explicar-ho allà on rau la representació del poble de Catalunya, que és el Parlament de Catalunya. Sí, és evident que Puigdemont no vol un govern llarg, això és evident, com ho és que pot utilitzar la convocatòria d'eleccions per aprofitar certs moments polítics. El que passa és que això és, potser és evident que pot interessar a certs projectes polítics. Crec que no és gens evident que interessi el conjunt dels catalans i catalanes. Si no interessa el conjunt dels catalans i catalanes, no crec que hi hagi eleccions anticipades.
Iva.
Vostè comentava abans que el president Torra té un problema per definir què són per ell els espanyols i els catalans que se senten espanyols. Agafant-me això, vostès a les últimes eleccions autonòmiques, sí, van tenir una davallada molt important respecte a les generals, precisament perquè probablement la gran majoria dels catalans que se senten espanyols i que se senten amenaçats pel projecte independentista no s'han trobat còmodes amb la seva proposta o amb la del PSC i només s'han trobat segurs amb la proposta de Ciutadans. Vostès han fet una aposta per una tercera via que no acaba de ser entesa ben bé per ningú, i això s'ha vist especialment en els problemes que ha tingut totes les decisions de l'alcaldessa de Barcelona. I com creu que han de redreçar això? Com creu que s'han d'explicar?
Dues coses. Jo crec que el PP no va fer una aposta per ninguna tercera via i era molt entès que va fer el Partit Popular, la proposta que tenia el Partit Popular, i va tenir uns resultats deplorables. Crec que la CUP no va fer cap proposta sobre una tercera via, sinó que era molt clar el que apostava la CUP en aquells moments i va tenir uns resultats deplorables. Ho dic perquè, és a dir, una cosa són els que atribueixes a cada espai i l'altre també són les realitats. Això, jo crec que té una norma, té més complexitat que només dir, no, és que miri, vostès són els que... No, aquí va,
sí.
Són les eleccions que van polaritzar en dues propostes, una que és de les Ciutadans, que deia, si em vota a mi, jo ho resoldré tot, i Ciutadans ara mateix és el partit més allà que hi ha al Parlament de Catalunya, ni el PP li vota res. Per tant, el seu missatge va resultar absolutament fals, perquè no és capaç ni de generar aliances dins del seu bloc, sinó el partit dominant. Crec que l'estratègia d'Inés Arrimadas ha sigut horrible en el següent en el Parlament, i l'altre era el que deia, si em vota a mi, tornarà el senyor Puigdemont no tornarà, sí? Bueno, nosaltres vam apostar per dir potser més veritats que mentides. Creiem que això a vegades en certs moments pot tindre un problema, però preferim apostar per les veritats, i creiem que això al final també pot tindre rèdits, encara que miri, el que vam decidir és dir, escolti, nosaltres no creiem que la solució per a aquest país sigui posar gent a la presó ni sigui aplicar inconstitucionalment el 155, i creiem que la unilateralitat expulsa a una part del país i això no és tolerable. Aquesta va ser la nostra aposta. Vam perdre vots, sí, va ser, no, home, comparat amb altres espais que eren absolutament clars i meridians, més meridià que el Partit Popular, difícil. Bueno,
sí, el que passa és que...
més meridià que la CUP, difícil. Sí,
el que passa és que vostès venien d'unes eleccions generals, no, on el
vegades,
mapa de votacions
perquè moltes
vegades, ha canviat de color.
No, perquè moltes vegades és molt fàcil interpretar que les coses passen per un factor i dius, bueno, la vida és més complicada. Jo crec que eren unes eleccions, una polarització enorme, crec que això és cert, i que a més a més és una polarització profundament creuada en molts elements. El que havia sigut la declaració unilateral, el que havien sigut els presos, o sigui, hi ha molts elements allà. Jo crec que nosaltres tenim, sincerament, quan nosaltres vam presentar unes generals, creiem amb la proposta que pot ser la solució. Vam plantejar el referèndum pactat, vam plantejar la plurinacionalitat. Crec que vam guanyar aquestes eleccions generals perquè fèiem una proposta que era de sentit comú, que era la solució, alhora que apostàvem clarament pels drets socials en una època de crisi econòmica. Ara, nosaltres no hem controlat perquè vam guanyar les eleccions generals a Catalunya, però no vam entrar al govern d'Espanya i tampoc estàvem al govern de Catalunya. Nosaltres no hem controlat, la nostra proposta no l'hem pogut desenvolupar, i el que hi ha hagut són actors que han actuat de maneres absolutament diverses i crec que ens han portat tots ells a un desastre.
Marcos. Sí.
Si la situació política...
I que a vegades ens porta un desastre per treure rèdits electorals.
La situació política és tan complexa que es fa difícil d'abordar de vegades, però a mi em fa l'efecte també que hi ha una situació particularment important, que és la de Carles Puigdemont. Volia preguntar-li una cosa concreta, que és sobre la legitimitat que a vostè li inspira Carles Puigdemont, si la té, si no la té com a interlocutor polític, si hauria o no hauria de presidir un Consell de la República, que és el projecte que s'ha anunciat per part del propi Carles Puigdemont i per part del president de la Generalitat, Quim Torra. Quin tracte se li ha de donar des de la política catalana a Carles Puigdemont? Vull dir, ha de ser una figura política legitimada i per tant amb dret a aquest Consell de la República, o s'ha de descartar políticament com a interlocutor el senyor Puigdemont?
No oblidem que Puigdemont va dir que tornaria si guanyava les eleccions, el senyor Domènech.
Sí, que tornaria.
Vostè la que tornaria aquí a Catalunya, a
Espanya.
Sí, vostè l'ha vist?
No.
Jo tampoc. Què fem, doncs, amb aquest senyor?
Una cosa semàntica, que en aquest món cal mirar molt bé què es diu. Va haver un moment en qual el Consell de la República va passar a ser el Consell per la República. Sembla que no, però alguna cosa vol dir. Ja no és que l'existent, sinó per la construcció d'una república. Bueno, aviam, Carles Puigdemont és dintre del bloc independentista, i dic dintre del bloc independentista, que ell que va guanyar les eleccions. És el candidat més votat dintre del bloc independentista. Jo crec que tota la situació que hi ha hagut en termes penals ens ha allunyat del problema i no ha de la solució al problema i ens ha costat, ens ha aguditzat els problemes i no solucionats. Per tant, jo crec que no hauria d'haver-hi cap en aquests moments cap presó preventiva i que la gent que està fora hauria de poder estar aquí. Això ho crec. Ara, la Generalitat de Catalunya està a Catalunya. La Generalitat de Catalunya no està a la gent. La Generalitat de Catalunya es conforma pel govern i es conforma pel Parlament, que forma part de la Generalitat de Catalunya. L'Estatut del 79 i l'Estatut de la nova reforma del 2006, els dos, article 31, bueno, no m'hauria de... Els dos diuen que el Parlament de Catalunya és aquell que representa el poble de Catalunya. Representa el poble de Catalunya. Això és fins i tot constitucional. Fins i tot constitucional, que ja és difícil en aquest món que les coses siguin constitucionals, fins i tot això és constitucional. No es pot sostraure d'aquesta representació en cap cas per organismes que no hagin sigut triats pels conjunts dels catalans i catalanes. O sigui, qualsevol idea d'un organisme que sostrau aquesta representació em sembla una idea que va en contra de qualsevol defensa, primer de la pluralitat dels catalans i catalanes i després de la sobirania del propi Parlament de Catalunya. Per tant, ple respecte, però cap sostracció, ni una. O sigui, aquesta idea d'una assemblea, de no, o sí, aquesta idea de que que ja és una idea, la idea de que jo puc fer un procés constituent fora, que seria, hauria de mirar, però jo crec que no hi ha cap cas a la història d'un procés constituent que es faci fora del país que es vol constituir. O sigui, em sap greu. O sigui, una cosa és que la situació pugui ser una situació injusta i l'altra és que això permeti sostraure una realitat. O sigui, el Parlament de Catalunya hi ha representat el conjunt dels catalans i catalanes en tota la seva diversitat. I és que és en aquesta diversitat que hem de construir el futur. És en aquesta. Pot agradar més o menys, però aquesta és la diversitat de Catalunya. Tu no pots construir altres entitats per prendre decisions que el que fan és no assumir aquesta diversitat. Jo ja entenc que probablement discutir amb la senyora Inés Arrimadas i en Ciutadans no sigui un pa agradable. Però bueno, escolti, és que això és Catalunya.
I han guanyat les eleccions.
Però quina legitimitat té al final el senyor Puigdemont? En té molta, en té poca, en té alguna, no en té cap? Quina legitimitat en té el senyor Puigdemont sobre l'escenari polític de Catalunya, sobre el govern de Catalunya, sobre Catalunya en general? En té alguna? En té molta, en té poca? En té...
Bueno, en té la que li estan atorgant els partits independentistes, jo també ho vaig plantejar, és a dir, Catalunya no és un sistema presidencialista. De fet, el dia 21 de desembre és mentida, no vam triar un candidat a la presidència. Això és mentida. Però es diu, no, és que no és, que és veritat. El 21 de desembre es va triar un Parlament. La responsabilitat del Parlament és triar un president i formar un govern. Aquesta és la responsabilitat d'aquest Parlament, no del Parlament de Catalunya. I nosaltres, no és un sistema presidencialista. Llavors, vam arribar a una situació en la qual, i no ho puc afirmar al 100%, però crec que ho puc afirmar amb bastanta seguretat, al Parlament de Catalunya no hi havia ni un sol diputat o diputada del Parlament de Catalunya que sapigués si anàvem a eleccions o no anàvem a eleccions o qui seria el candidat a la presidència de Catalunya. Això és gravíssim, perquè som els representants del Parlament de Catalunya. És gravíssim que en aquells moments només estigués al cap d'una sola persona. Repeteixo, no es va triar un president o presidenta i no és un sistema presidencialista, i això s'hauria de respectar, perquè és també, es pot voler superar, es pot considerar que és insuficient, es pot fins i tot criticar, però és el sistema amb el qual ens hem dotat tots els catalans i catalanes, i ho hem fet així perquè en algun moment vam pensar que així era la millor forma de fer-ho.
Molt bé, ens queden tot just 10 minuts per acabar el conversa d'aquest dissabte. Estem compartint la tertúlia, aquest programa, amb el senyor Xavier Domènech, líder del grup parlamentari d'En Comú Podem. I aviam, els oients no ens perdonarien que li preguntéssim per el referèndum que fan vostès aquest cap de setmana, sí, que l'estan fent. Fa consulta, com vulgui dir, Consulta si Pablo Iglesias i la senyora Irene Montero han de continuar el,
sí.
En fi, dins,
ja sabrem els
dins de
dilluns
coneixem els resultats. Sí. Vostè ha votat ja, aviam?
Sí, jo vaig votar el primer dia, que sóc incapaç de recordar si dilluns o dimarts, la setmana passada.
Va votar, que és important, participar.
Sí, vaig participar activament.
I li puc preguntar el seu sentit de vot, sí, o secret?
No, vaig votar que sí, que evidentment que havien de continuar al capdavant de, en el cas del Pablo, que de secretari general de Podemos i de president del grup parlamentari del grup confederal, i en el cas de l'Irene, de portaveu de Podemos i del grup confederal.
Tot i l'enrenou que s'ha muntat amb la compra del xalet, 600.000 euros i, en fi, tot el que s'ha dit, el que havia dit Pablo Iglesias abans, no?
Sí, jo crec que és
el voltant del món de la vivenda i...
Sí. Ells són dos representants polítics
que tenen tot el dret del món,
i són una parella que està fundant una família. I que aquest procés de fundar una família s'ha convertit en un procés absolutament públic. I ja no per la casa, vull dir, per les ecografies. Les ecografies s'han convertit en motiu de tema públic, i això ha portat evidentment un hostigament enorme i una crisi de confiança, i ells han dit, escolti, doncs que sigui la conjunt de la militància que decideixi si nosaltres hem de continuar o no. I jo, com a militant, he votat que sí, que crec que no.
A vegades un és víctima de les coses que diu i que fa, eh?
Sí, però jo és que això ja...
I no ho dic per vostè, ho dic per Pablo Iglesias, sobretot.
Sí.
No ho dic per vostè, sinó per Pablo Iglesias,
també, segurament també sóc víctima de les coses que
té una carrera coherent. Sí. Pablo Iglesias ha tingut un
silenci i esclavo de tus palabras, sempre ho deia Franco, però era Napoleó.
Pablo ha dit el que ha dit i ha fet el que ha fet, i ara s'ho troba, no? Que té el dret a muntar una família i a comprar-se un xalet si pot comprar-se'l, benvingut.
Per mi és absolutament
el món de la família.
Tothom ja ha opinat, jo crec que de pocs temes s'ha opinat tant, i pocs temes de tipus personal han obert tants telediaris de dirigents polítics com aquest. I jo ja no... O sigui, per mi és incomparable. És incomparable una crítica política amb un tuit o una crítica política amb un discurs amb el que els han fet a ells. Per mi això és absolutament incomparable. O sigui, són com dos dimensions absolutament diferents de la crítica política. Però en tot cas jo crec que han de continuar. Sí, per tant he votat que sí, espero que hi hagi un molt bon resultat i que continuïn, i que la setmana vinent estiguem parlant del futur govern de l'Estat.
Doncs un altre tema que jo crec que tampoc no podem deixar passar, falta un any per les eleccions municipals. Vostè va estar als començaments del govern local a Barcelona.
Va durar poc, però sí.
Sí, de fet,
congrés també va durar poc.
Vostè ha anat durant poc.
Tot arreu.
Espero que no sigui cap...
Home, dura poc, però continua.
Però es continua. Ah, ja, en tot cas...
Dura poc, però continua.
Perdó. L'Ada Colau afronta...
Això és un mèrit, senyor Domènech,
sí,
no?
Sí, estava pensant en física quàntica, perquè això ja és molt, però bueno, continu. Perdoni.
Està allí, està allí sempre. Ajuntament, Congrés, Parlament...
Sí, en poc temps.
És continu.
Pocs poden dir-ho, això.
Això és veritat.
Veu?
En tot cas, com veu aquest últim any de mandat d'Ada Colau, que sembla no, ja està absolutament en precampanya electoral i sembla que en pocs rèdits per presentar com a obra de govern hi ha molts problemes per haver aconseguit grans pactes a l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, jo... Que dura poc, però soc optimista de mena. Crec que en allò del pessimisme de la intel·ligència i l'optimisme de la voluntat, jo la sensació que tinc, igual té poc a veure amb tal, jo, a mi les sensacions són molt bones. Nosaltres vam entrar en govern, jo vaig entrar en un govern de l'Ajuntament de Barcelona, en el qual el discurs, i això era interblocs, això tant ho podia dir un indepe com un no indepe, el discurs era pràcticament que duraríem res, jo me'n recordo quan vam entrar, i que a més, Barcelona es convertiria en una ciutat caòtica.
Sí, però vostès van, d'entrada, la senyora de Colau va ser alcaldessa amb un vot pràcticament gratis del PSC i Esquerra, això no tothom ho pot dir. Vull dir que ja tenien una plataforma d'arribada.
Sí, però deixem acabar, perquè estem a fer la valoració del mandat i després em podrà dir que miri, tot això que està dient molt bé, però que altres coses. Però jo me'n recordo quan va haver la primera polèmica sobre el tema del turisme. No? Semblava que a Barcelona mantindríem una causa econòmica, una crisi econòmica, que érem, i jo crec que ara mateix ja és un consens absolut en aquesta ciutat, que evidentment el turisme és bo, però que no podia haver-hi aquest creixement absolutament desordenat que s'estava produint, i que hi havia causa econòmica i tenim creixement econòmic a la ciutat, que pràcticament no podríem fer res i ens hem convertit no només en la capital de Catalunya en drets socials, sinó en la capital de tot Espanya, tot l'Estat. És a dir, som els que tenim els millors índexs d'inversió social en un moment que per nosaltres és prioritari, perquè hi hagi crisi i recuperació de la desigualtat segueix creixent, i hem aconseguit, jo crec que hem aconseguit grans coses en temes de polítiques d'escoles bressols, en temes de política d'habitatge, en una situació que hem aconseguit tot allò que volíem, no hem aconseguit tot allò que volíem ni allò que ens proposàvem, però per això també volem seguir. Jo sincerament, nosaltres vam fer, és cert, ja, nosaltres vam fer una proposta inicial de govern tant amb Esquerra com amb el PSC, Esquerra no va voler, i al final vam fer un govern amb el PSC, tampoc no sumava majoria al ple això, però bueno, com una voluntat de fer un govern més progressista, de forces progressistes, i és cert que estem en un any electoral i que hem vist que, per exemple, hi ha coses com la funerària pública, que per nosaltres era absolutament molt important, perquè creiem que quan una persona, a una família, se li mor el pare o la mare o l'avi o l'àvia, que no tingui que anar a passar a patir, a pagar una factura enorme en un moment de pena, que hi hagués una funerària pública, ens semblava un gran projecte. A més, sabíem, per exemple, que el PSC ja estava absolutament d'acord, perquè va estar en l'origen també d'aquest projecte i ja ens vota en contra. Clar, sí, és veritat, és una situació difícil quan algú està marxant a les eleccions i no amb projectes que eren compartits, però jo crec que hem fet grans coses i que aquests projectes els podrem seguir fent. Sóc optimista.
Molt bé, ens queden 45 segons per acabar el programa. Senyor Domènech, li pregunto molt ràpidament un titular a la pregunta que li faig, la polèmica que tenim muntada a Catalunya amb els llaços grocs i les creus grogues a les platges i a per tot, i a l'espai públic. Què? Com ho resoldria vostè això?
No, jo crec que l'espai públic, aquí hi ha un debat. Jo crec que l'espai públic és l'espai de tots i totes. I que sigui l'espai de tots i totes significa que és un espai on ha d'haver llibertat d'expressió i també d'expressió de conflicte positiu, és a dir, de llibertat d'expressió. També és un espai de convivència. I que entre una cosa i l'altra s'hauria de trobar algun punt mig que permetés que, evidentment, tot el que passa a Catalunya és absolutament evident que ha de generar protesta. O sigui, seria impensable de divers signe, però que no sé més, i això ha de ser, crec que és bo, a més, però que això no pot anar en detriment de la convivència.
Bueno, doncs, pues, en fi, amb aquest desig acabem el programa, tot i que el desig, que és molt bonic, a vegades xoca amb la realitat. Xavier Domènech, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres i moltíssima sort.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres.
Gràcies també al Sergi Dòria, a l'Ivan Guera i al Marcos Pardeiro. Tornem dissabte que ve, converses cadena COPE Catalunya Andorra des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bon cap de setmana, adeu-siau.